Protestes dels pagesos de Lleida per la sequera arriben a Barcelona. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Enmig de la campanya electoral i enmig d'una sequera que està deixant els conreus secs arreu del país, els pagesos s'han afartat i aquest matí han agafat el tractor amb destinació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els agricultors reclamen ajuts immediats pel tancament dels canals de rec i solucions per evitar una mort anunciada.
La situació dels arbres fruiters a dia d'avui és crítica, perquè pues bueno, amb el rec d'aigua que hi ha, no salvaran.
Creiem que s'ha de mostrar a la societat aquest gran problema que tenim. Sense aigua no hi ha vida, sense aigua no tenim producció.
Escoltàvem el crit d'alerta que feien els representants de Frucat i del manifest Gran Urgell, la nova plataforma que ha convocat aquesta manifestació, que ha recorregut al centre de Barcelona i ha fet parada a la seu de la delegació del govern espanyol i també de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia. Abans han estat rebuts pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la consellera d'Acció Climàtica del govern català, Teresa Jordà. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Els pagesos han llançat un crit d'alerta preocupant. Està en joc l'autosuficiència alimentària de Catalunya.
Si no es posa remei a la situació de sequera que patim, els agricultors avisen que es veuran abocats a abandonar les seves explotacions i el país haurà de dependre de la fruita i verdura d'altres països. A més, diuen que no tindran cap més remei que deixar les seves propietats en mans de grans empreses que tindran el monopoli de la fruita i que faran i desfaran el que més els convingui amb els preus.
Situació crítica. Que, per tant, la que viuen els pagesos arreu del país i que cal posar-hi solució. A tot això, paradoxes del destí, la manifestació dels pagesos per la sequera ha coincidit amb el dia que Barcelona s'ha llevat amb la Diagonal inundada per una fulla d'aigua que baixava de l'Avinguda Pedralbes. L'acumulació d'aigua ha complicat la circulació de cotxes i transport públic per aquesta via, molt transitada per sortir de la ciutat cada matí.
L'aigua, de fet, ha baixat amb força per l'Avinguda Pedralbes fins a la Diagonal i ha deixat destrosses importants en el paviment, mobiliari i altres elements de la via pública, com un esvoranc a la calçada de la Diagonal. La intensitat de l'arribada ha aixecat fins i tot el paviment i les llambordes del canal del carrer de Manel Girona.
A hores d'ara, els operaris d'Aigües de Barcelona ja han recuperat aquesta avaria i la Guàrdia Urbana ja ha reobert el trànsit per l'Avinguda Diagonal, però continuen, això sí, atenció, les afectacions a les línies de bus de TMB que circulen pels carrers afectats. Transports Metropolitans de Barcelona recomana, per tant, estar pendents de les afectacions abans de planificar si heu de fer un trajecte en autobús. Més coses a 4 dies de saber qui governarà els ajuntaments catalans. Les entitats socials han reclamat avui als nous alcaldes que apliquin la llei del padró correctament. Aquesta llei, recordem, obliga els consistoris a empadronar tots els veïns, independentment de si tenen o no regularitzada la seva residència al país. Aquest és un dels mals de caps que pateixen molts pobles i ciutats als immigrants, que no els deixen fer un simple tràmit com és empadronar-se en un habitatge.
Les entitats han denunciat que, tot i ser una obligació per a tots els ajuntaments, 35 municipis catalans continuen posant obstacles de tot tipus a persones en situació d'exclusió residencial.
Tots sabem que el padró és un metadret, és a dir, si no tenim padró no podem accedir a altres drets. Però a part, és una obligació que tenen els ajuntaments.
Les entitats també denuncien que la inoperància d'aquests ajuntaments, a més, està fent que cada cop apareguin més persones que s'aprofiten de les necessitats dels més vulnerables per empadronar-se i els ofereixen fer-ho a canvi de diners. D'altres temes en el bloc dels esports us explicarem. Atenció, que Jordi Alba plegarà a finals de temporada com a jugador del Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club encara no ho ha fet oficial, però s'espera que ho facin les pròximes hores. El lateral de l'Hospitalet i de 34 anys deixarà de vestir la samarreta blaugrana després d'11 temporades al club, on ha jugat 458 partits, ha fet 27 gols i ha guanyat 18 títols.
I a la Lliga avui juga l'Espanyol. Els blanquiblaus han de fer tot el possible per guanyar l'Atlètic de Madrid a casa i seguir lluitant per la permanència.
Els de Luis García venen de guanyar el Rayo a domicili i ara han de seguir el mateix guió per superar el segon classificat. Aquest partit el juguen l'endemà que el Barça hagi perdut contra el Valladolid, un rival directe de l'Espanyol i que els posa encara més contra les cordes.
I avui la cultura fa olor a rom cremant, la barca de mitjana, els pescadors de l'Escala, Portbó i Helena Gadel són els protagonistes de la 56a edició de la tradicional cantada d'havaneres que es fa, ja ho saben, a Calella de Palafrugell. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Calella. Comença els preparatius per acollir l'edició d'aquest any el proper dissabte 1 de juliol. De tot el repertori que es tocarà, destaquen les havaneres de Castor Pérez, Vestida de nit, Temps perdut, L'Havana se llama Elena i El mariner feliç. Les entrades s'han posat a la venda aquest matí i a hores d'ara només en queden unes 40.
I havaneres a banda, no ens en oblidem. La música és protagonista avui perquè falten poques hores d'una altra cita musical històrica a la ciutat de Barcelona. Els britànics Coldplay fan aquesta nit el primer dels 4 concerts que faran només a l'estat en aquesta gira. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Si arriben o no aquestes pluges, una informació meteorològica que ens apropa com cada dia en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ja hem començat l'espectacle de ruixats i de tempestes a molts punts del perlitoral, comarques de l'interior, i sovintejaran de cara a les properes hores aquestes precipitacions que poden afectar àmplies zones del país, principalment comarques del perlitoral, de l'interior, comarques del Pirineu, i també arribaran de forma més minsa a punts de la costa, on també esperem algun ruixat, però de caràcter més dispers. Les temperatures semblants a les d'ahir. Demà augmentarà la inestabilitat. Tindrem ruixats i tempestes a qualsevol punt de Catalunya a mesura que vagi avançant el dia. Costa, interior, prelitoral, però també comarques del Pirineu, localment amb bastanta intensitat. I demà les temperatures seran semblants a les d'avui, però allà on plogui, aquestes baixaran de forma més moderada. De cara a divendres, només hi haurà ruixats i tempestes de mitja tarda a les comarques del Pirineu, i el mateix de cara a dissabte, mentre que diumenge les tempestes tornaran a afectar àmplies zones de l'interior de Catalunya a banda del Pirineu.
Manifestació del sector agrari de les comarques de Ponent ha arribat a Barcelona aquest matí amb centenars de pagesos afectats pel tancament dels canals d'Urgell i també del de Segarra-Garrigues, just quan fa un mes que van entrar en vigor les restriccions de reg per combatre la sequera que estem patint arreu del país. Els manifestants exigeixen ajuts immediats i una millor gestió de l'aigua a les administracions davant la falta de pluges. A més, han entregat una caixa de pomes als polítics com a símbol de les últimes que es van collir als camps de Lleida l'any passat i que no podran arribar al mercat.
Els pagesos han sortit de Golmes en caravana i un cop arribats a Barcelona han fet una primera parada a la plaça Sant Jaume, on s'ubica la seu de la Generalitat. Allà han estat rebuts pel president del govern, Pere Aragonès, i per la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, on els han fet arribar les seves demandes. Jaume Parera, portaveu d'aquesta nova plataforma Manifest Gran d'Urgell, convocant també d'aquesta protesta, ha avisat que el sector està davant d'una mort anunciada si no s'actua ràpidament.
La situació dels arbres fruiters a dia d'avui és crítica, perquè pues bueno, amb el rec d'aigua que hi ha no salvaran, és a dir, simplement a dia d'avui es pot garantir un rec de supervivència als fruiters i amb aquest rec no sobrevivran.
La marxa dels pagesos no només vol reivindicar les seves demandes al govern, sinó que també té l'objectiu de conscienciar a tota la població de la importància de vetllar pel sector agrari.
Així doncs, la protesta també busca alertar els ciutadans que quedar-se sense fruita o cereal de proximitat implica un augment considerable de preus dels aliments que s'han de comprar en altres països, ho explica també Jaume Parera.
Si desapareix el sector agrari, probablement aquesta autosuficiència es perdrà. Dependrem dels aliments que ens entrin de fora, dependrem de les multinacionals i empreses en capital que probablement arribaran aquí i adquiriran les nostres finques i produiran el que allí voldran i marcaran, com que ho tindran monopolitzat, els preus de mercat que els donarà la gana, i evidentment tot això després ho notareu tots vosaltres el dia que anireu al supermercat i us posareu a comprar una barra de pa, un quilo de fruita o qualsevol altra cosa.
Per aquest motiu, el sector ha demanat una solució de país per fer front a aquesta situació crítica. Els agricultors, després de la reunió amb el govern, han fet una marxa a peu que ha passat per la subdelegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca, i han fet també parada davant la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia.
I com dèiem, després d'aquesta reunió, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha demanat més implicació al Ministeri d'Agricultura per a l'elaboració dels peritatges previs que hauran de concretar la collita que no es podrà recollir a les finques de fruita arran del tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues.
És imprescindible que aquests propers dies articulem amb el Ministeri doncs uns peritatges previ al mal, per entendre'ns, bàsicament per saber i per donar una tranquil·litat, una certa tranquil·litat als nostres pagesos, en aquest cas de la fruita, afectats pel tancament del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, que vol dir, a dia d'avui, a les seves finques què podrien produir aquestes finques. Això és clau.
De moment, ha explicat Teresa Jordà que la Generalitat s'ha compromès a accelerar aquests peritatges i ha reclamat, però, al Ministeri que, tot i que hi és, faci la feina més àgil i més ràpid. Tot això ha desembocat, recordem, perquè les reserves al límit dels embassaments de Rialp i Oliana i la falta de pluges van forçar a aplicar restriccions al rec que ha deixat els pagesos abocats a buscar alternatives per intentar regar i salvar les seves collites. Els efectes de la falta d'aigua, de fet, ja es fan notar, sobretot a l'alfals i als fruiters que hi ha a les comarques de Ponent. I com us comentàvem, l'arribada dels pagesos a la capital catalana ha coincidit amb una imatge insòlita. A primera hora del matí, una gran fuita d'aigua ha provocat un caos a la part alta de Barcelona, sobretot a l'avinguda Pedralbes i a la Diagonal, que ha quedat afectada al trànsit en plena hora punta de sortida i d'entrada a la ciutat. La fuita d'aigua ha causat destrosses a la Diagonal i ha provocat fins i tot un esvoranc a la calçada.
L'aigua ha baixat amb força i ha deixat destrosses importants en el paviment, mobiliari i altres elements de la via pública. La intensitat de l'aiguada ha aixecat fins i tot el paviment i les llambordes del carrer de Manel Girona. També ha fet caure a terra un semàfor, senyals de trànsit, un arbre i ha arrossegat també diverses motocicletes.
I tècnics de la companyia Aigües de Barcelona informen que han estat treballant durant tot el matí i ja han aconseguit solucionar l'avaria. I ara, juntament amb els bombers, s'investiguen les causes d'aquesta fuita. Fons de l'empresa han explicat a Ràdio Estel que es tracta d'una canonada de transport que no afecta, per tant, el subministrament d'aigua de clients i han negat que fos una canonada vella.
Per això no s'ha tallat l'aigua, però sí que s'ha reduït la pressió. A hores d'ara, els bombers de la Generalitat continuen netejant la zona, que continua provocant afectacions a la circulació d'autobusos. Les línies B-5, 63 i 78 tenen afectacions en el seu recorregut per aquesta fuita, i Transports Metropolitans de Barcelona també informa que continuen anul·lades 13 parades.
Es ve el migdia.
Gairebé 2:12, obrim bloc electoral avui, que queden només 4 dies per anar a votar a les eleccions municipals d'aquest diumenge. El candidat a Barcelona, Xavier Trias, fa equilibris avui entre desgastar Jaume Collboni per atraure possibles indecisos i no tancar la porta a un possible pacte amb el PSC després de diumenge. Els candidats de Junts tilla Collboni de ser l'escoleneta de Colau, bàsicament perquè considera que com a tinent d'alcalde només s'ha limitat a donar suport a Colau i no ha solucionat els principals problemes que té la ciutat de Barcelona. La Judit Casellas ha seguit el míting que ha fet el partit a la Casa Rius, a l'Eixample de Barcelona. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Trias centra bona part del discurs d'atacar Collboni, tot i que es mostra obert a pactar-hi.
Ell porta la seguretat i diu que aquesta ciutat és insegura, que no funciona, porten la mobilitat. El tio diu que la mobilitat és un desastre. Jo dic, però no ho sé. Jo dic, deu ser d'una altra galàxia, deu ser d'un altre món, perquè jo dic, escolta, allò... Jo no sóc d'eixi món.
L'alcaldable de Junts parla de la necessitat que Barcelona tingui un paper exemplar a Catalunya a l'hora de preservar el català i les tradicions catalanes. També ha tingut paraules d'agraïment cap a l'expresident Jordi Pujol i la seva manera de fer política.
Política és estimar a la gent. Això jo ho vaig aprendre del president Pujol.
Un acte dirigit a anunciar les propostes del Partit per la Gent Gran, on Trias s'hi ha inclòs guanyant-se la complicitat del públic. Entre les mesures per al col·lectiu, combatre la solitud, ampliar el servei de teleassistència i fer les llars més accessibles.
Gràcies, Judit. I de la seva banda, el candidat d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Ha passat avui per Ràdio Estel. Ernest Maragall assegura que si ell és l'alcalde de la capital catalana, el consistori assumirà el lideratge de país que li pertoca. Ho ha dit en una entrevista avui al matí a Ràdio Estel.
I hi hauria també un evident canvi significatiu en el rol de l'Ajuntament com a institució central de la ciutat i en bona part com una de les grans institucions líders del país, de Catalunya. I aquí hi hauria un paper actiu, no d'inhibició i no de renúncia com fins ara, sinó explícitament d'iniciativa, d'activació de Barcelona com a capital de drets i llibertats i per tant també com a defensor de les aspiracions majoritàries de la ciutadania de Barcelona i de Catalunya.
D'altra banda, Maragall ha comentat que ja fa dies que Xavier Trias i Jaume Collboni coquetegen per tal d'arribar a un pacte després de les eleccions.
En aquest sentit, l'alcaldable d'Esquerra ha lamentat el joc que hi va haver el 2019, en què els vots de Manuel Valls van anar a parar a Ada Colau i van impedir que el candidat dels Republicans fos alcalde de Barcelona.
I des del Partit Popular, el candidat Daniel Cirera ha encarit avui el preu del seu eventual suport a l'alcaldable Xavier Trias en cas que després de les eleccions Trias necessiti els vots dels populars per governar la ciutat.
A Cirera se li fa difícil pensar que pot arribar a acords amb Trias, però s'ha obert a parlar-ne si renuncia a coses.
Fonamentalment, que no s'apliqui en res el programa de JunsPerCat que fa referència a la independència. O al separatisme, o al... Tots, tots. Miri, el senyor Trias en aquesta campanya electoral ha despenjat l'estelada del seu balcó i l'ha posat a la seva habitació durant els 15 dies que dura la campanya.
A banda, Daniel Cirera també creu que a les properes eleccions rebrà vots d'antics votants de Convergència i Unió que veuen en Trias el mateix que la CUP, però amb corbata. I encara sobre les eleccions del diumenge, atenció, perquè després del cas de Melilla, la Guàrdia Civil ha detingut avui a 7 persones per una altra compra de vots de cara a les eleccions de diumenge al municipi de Mojácar, a Almeria. Dos dels detinguts estarien a la llista electoral del PSOE, segons ha explicat la mateixa Guàrdia Civil.
Segons fons del Ministeri de l'Interior, el cas Mojácar no té relació amb l'operació de Melilla, també per una suposada trama de compra de vots que ha provocat una desena de detencions. Diversos diaris van publicar investigacions que apuntaven que s'estaven pagant entre 50 i 150 euros per vot. L'operació policial de Mojácar continua oberta i no es descarten noves detencions durant el dia d'avui. Fons del PSOE apunten que si els detinguts de la llista dels socialistes a Mojácar són militants del partit, el procediment serà la suspensió immediata de la seva militància i obertura també d'expedient.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. La jutgessa manté el desallotjament de l'edifici ocupat de la Ruïna, un dels dos blocs de la Sareb ocupats al barri de la Bona Nova de Barcelona. La magistrada ha desestimat així la petició dels ocupes, que demanaven aturar el desnonament a canvi de pagar un lloguer social. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ha sigut una vista oral molt ràpida, amb prou feines, ha durat uns 10 minuts, i ara la decisió està en mans de la titular del jutjat de primera instància 39 de Barcelona. De moment, la magistrada manté el procediment demanat per la Sareb per desallotjar l'edifici ocupat de la Ruïna a la Bona Nova. D'aquesta manera, deixa vist per sentència la vista oral i desestima la petició de la defensa dels ocupes que demanaven suspendre'l a canvi d'un lloguer social. L'advocat també ha al·legat que la Sareb no està legitimitada per instar al desallotjament perquè no és l'única propietària, té el 60%, però el restant és de dues societats i aquestes no han demanat el desallotjament. Un inspector dels Mossos d'Esquadra, que ha declarat com a testimoni aportat per la Sareb, ha dit que l'ocupació de la Ruïna és reivindicativa i antisistema. També ha explicat que ell va participar en els dos desallotjaments del mateix edifici el 2018. La defensa de la Sareb ha mantingut la petició de desallotjament, al·legant que no s'està respectant el dret de la propietat i una situació de perillositat i d'ordre públic. L'altre edifici, el Cubo, que és a tocar de la Ruïna, sí que té una ordre de desallotjament, però es desconeix encara la data prevista.
Gràcies, Sílvia. I, de fet, demà hi ha convocada dues manifestacions contraposades per les ocupacions d'aquests edificis de la Ruïna i el Cubo. Serà a partir de les 8 del vespre i un altre cop al centre de Barcelona. La manifestació contrària a les ocupacions ja estava anunciada des de feia dies, però, en canvi, la protesta en defensa dels ocupes l'han convocat aquesta matinada després d'una altra manifestació que han fet aquest dimarts i abans que se celebrés la vista oral d'aquest matí.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
I encara relacionat amb els comicis d'aquest diumenge, les entitats socials de tot Catalunya reclamen als ajuntaments que surtin escollits després de les municipals del 28 de maig que apliquin la llei del padró correctament, que obliga, recordem, els consistoris a empadronar tots els veïns independentment de la seva situació legal al país. Ara mateix encara hi ha 35 ajuntaments catalans, segons aquestes mateixes entitats, que incompleixen la llei del padró.
En un acte conjunt a l'Hospitalet del Llobregat, les entitats han lamentat que els ajuntaments que incompleixen la llei ho fan amb total impunitat, perquè la majoria de persones afectades ni poden ni volen afrontar un procés judicial que es pot allargar molts mesos, i aquesta és la clau per entendre per què hi ha moltes persones que rebutgen empadronar-se als seus municipis. Ho explica l'activista jurídica Laia Costa.
Imagineu-vos una persona en situació irregular, racialitzada, amb segons quins municipis. Com no han de tenir por a anar a empadronar-se en una casa que, per exemple, és un local, i ells saben que és un local? Què tenen por? Que l'endemà els hi arribi un expedient administratiu de l'Ajuntament. Persones que viuen en sobreocupació, el mateix. Clar, clar, la instrucció ja pot dir no hi ha cap problema, empadroneu-vos, però quan et venen i els has d'assessorar, també els has de dir vale, però demà pots tenir un expedient administratiu per sobreocupació.
Aquest fet, segons Costa, aboca aquelles persones que es troben en una situació irregular a un racisme, diu, institucional, que, segons les entitats, els tanca les portes a l'accés a la salut, l'ocupació o l'educació, d'entre d'altres. Per aquest motiu, demanen als nous regidors i alcaldes que surtin d'aquestes noves eleccions, que no els deixin, que no deixin a ningú enrere.
I un testimoni directe és el de l'Abdel Aïs, de l'Associació per la Convivència i la Cohesió Social d'Arbúcies, que ha denunciat que en aquest municipi s'incrompeix de forma conscient i reiterada la llei del padró exigint documentació sense cap base legal.
Considerem que més de 300 persones que viuen a Arbúcies no estan empadronades. Per què aquesta afirmació? La normativa d'empadronament de l'Ajuntament exigeix un seguit de requisits que la llei d'empadronament no contempla.
Abdelaziz ha explicat a tall d'exemple que als sol·licitants se'ls demana tenir el mateix cognom que la persona que el vol empadronar, la fiança també inscrita a l'Incasol o una cèdula d'habitabilitat de l'edifici on volen empadronar-se.
I aquesta situació està fent, diu, que cada vegada hi hagi més persones que aprofiten les necessitats dels més vulnerables per empadronar-les a canvi de diners.
Qüestió està exposat a la contaminació atmosfèrica durant un llarg període de temps, s'associa amb un major risc de patir Covid-19 greu, ser hospitalitzat, ingressar a l'UCI o fins i tot morir. Això és el que es desprèn d'un estudi fet per l'Institut de Salut Global de Barcelona.
La recerca s'ha basat en una mostra de més de 4 milions i mig de persones adultes que residien a Catalunya l'any 2020 en plena pandèmia pel coronavirus. L'equip investigador ha creuat les dades de contaminació registrades al lloc on vivia cada participant amb les dades relatives a la Covid-19 dels pacients. Amb tot, els investigadors han trobat que una major exposició a partícules contaminants de l'aire estan relacionades directament amb un increment del 19% de les hospitalitzacions. També que la quantitat d'emissions de diòxid de nitrogen està associada a una pujada del 42% dels ingressos a les unitats de cures intensives i pel que fa a les elevades exposicions a carboni negre es van vincular a un augment del 6% dels morts.
I a tot això, atenció, l'Organització Mundial de la Salut alerta que vindrà una pandèmia molt més mortal que la del coronavirus i, per tant, demana als líders mundials que dissenyin ja una estratègia comuna per fer-hi front. A Catalunya, la Covid i la grip van a l'alça aquests dies.
Segons la OMS, la pandèmia no serà l'única amenaça mundial, però asseguren que n'arribaran de noves. A tot això, la Xina ja està preparant-se per una nova onada de Covid-19 que, segons els especialistes, podria arribar als 65 milions de casos per setmana a finals de juny. El país ja està prenent mesures per afrontar aquesta nova onada de la variant Omicron. D'altra banda, aquí a Catalunya, els casos de Covid-19, de grip i de bronquiolitis continuen a l'alça durant l'última setmana. També creix el número de persones ingressades per Covid-19, tot i que els ingressats a l'UCI continuen estables, n'hi ha 12.
Hi ha encara una notícia preocupant. Es dupliquen les dones mortes per tumors de tràquea, bronquis i pulmó a la província de Barcelona, una xifra que s'ha duplicat en els últims 20 anys.
Així ho indica un estudi fet per la Secció d'Informació i Anàlisi de Salut Pública de la Diputació de Barcelona a partir de les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística. A l'altra cara de la moneda hi ha els homes que han registrat una davallada important de les defuncions per tumors de trànquea, bronquis i pulmó en els últims 20 anys. La publicació de l'estudi coincideix amb la setmana sense fum que s'ha celebrat del 25 al 31 de maig.
I, d'altra banda, el govern subvenciona la retirada de sostres d'amiant i per això ha obert ja la convocatòria per demanar aquests diners. La Generalitat ja destina un paquet de 50 milions d'euros. El termini per presentar sol·licituds és de 2 mesos.
Per una banda, inclou una línia de 10 milions d'euros per atreure l'amiant d'habitatges i edificis que poden sol·licitar tant particulars com comunitats de veïns i empreses. A més, i per primer cop, també destinen una partida de 40 milions d'euros per a edificis que hagin acollit o encara allotgin empreses i indústries. L'Agència de Residus de Catalunya ha obert una pàgina web amb les bases d'aquesta convocatòria i informació per resoldre els possibles dubtes.
Estel migdia.
Més més qüestions, l'Autònoma de Barcelona és considerada la millor universitat de tot l'estat segons un rànquing que compara el rendiment de l'ensenyament i l'aprenentatge.
La UAB, que repeteix un any més al capdamunt d'aquesta llista, que completen el podi la Universitat de Navarra i la Carlos III de Madrid. Destaca aquesta llista la caiguda fins al cinquè lloc de la Universitat de Barcelona, que l'any passat ocupava la tercera posició, i l'entrada per primer any de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que entra al top 10 en detraïment de la Universitat Internacional de Catalunya. Entre les 10 millors universitats estatals, n'hi ha 5 que són catalanes, perquè també s'inclouen la Pompeu Fabra i la Ramon Llull.
I d'altra banda, investigadors de la Universitat de Girona i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han desenvolupat una aplicació per al mòbil per fer un seguiment de la vespa asiàtica arreu del país. L'eina està dirigida al sector de l'apicultura per controlar en temps real l'expansió d'aquesta espècie i l'impacte que exerceix sobre les colònies d'abelles de mel.
Els resultats obtinguts en estudis previs demostren que la pressió de la vespa asiàtica varia al llarg dels mesos, entre els anys i entre zones diferents, i fins ara els apicultors no disposaven de cap eina que els permetés recopilar aquestes variacions. L'aplicació permet als apicultors registrar els assentaments d'aquesta vespa. A nivell individual, cada apicultor o persona que participi en el projecte podrà consultar les dades pròpies a través de la mateixa aplicació o de la web i comparar els diferents assentaments, així com una evolució de la vespa en forma de gràfica.
I encara tenim 4 punts breus de l'àmbit policial. Els Mossos d'Esquadra han recuperat, atenció, a Riudellots de la Selva, una furgoneta carregada amb prop de 9.000 encenedors que uns lladres havien robat a un camioner de Vilademuls, al Pla de l'Estany.
Els responsables van cometre els fets amb una furgoneta que també havien robat de Badalona unes hores abans. Tot plegat va passar entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada del passat dimarts. Els lladres van emportar-se el vehicle i van anar fins a l'àrea de servei de l'AP7 a Vilademuls. Un cop allà es van trobar que un camioner estava dormint i van aprofitar per emportar-se el que hi havia dins del seu camió amb la furgoneta que havien robat. D'allà es van desplaçar fins a un polígon a Fornells de la Selva, on van abandonar el vehicle amb la càrrega dins, amb aquests prop de 9.000 encenedors. Ara els Mossos d'Esquadra busquen els lladres.
I un mosso acusat d'abusar sexualment d'una companya de feina podria enfrontar-se a un any i 6 mesos de presó. És la petició que fa la Fiscalia en el seu escrit d'acusació.
Segons explica el fiscal, els fets van passar el 14 de desembre de l'any 2020, a primera hora del matí, a la comissaria de Manresa, quan l'agent acusat va aproximar els seus genitals a la víctima sense el seu consentiment. El fiscal també demana per a l'acusat 2 anys de llibertat vigilada amb la prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la víctima i també li prohibeix comunicar-se amb ella. El judici se celebrarà l'1 de juny a l'Audiència de Barcelona.
I a Barcelona s'ha desarticulat un grup criminal que es dedicava a robar rellotges, principalment a turistes. Els lladres no dubtaven a utilitzar la força per cometre els robatoris i utilitzaven patinets per poder fugir.
La banda estava formada per 6 homes i una dona d'entre 24 i 39 anys, entre tots acumulen 72 antecedents a Barcelona i altres punts de l'Estat i altres països europeus. L'organització actuava sempre de la manera coordinada. Un dels membres seleccionava les víctimes, donava instruccions a la resta i els dispersava per la zona on robaven per poder actuar ràpidament. D'entre tots els objectes robats destaca un rellotge valorat en 110.000 euros. La policia va detenir els 7 integrants del grup criminal el 16 de maig.
I per últim, a l'Hospitalet de Llobregat, la policia ha aconseguit detenir un home que es dedicava a enviar drogues per correu a tot l'Estat espanyol utilitzant un document nacional d'identitat robat per camuflar el seu nom real.
La investigació va començar el passat mes de març, quan el servei de seguretat d'una empresa de missatgeria va alertar la policia sobre un paquet sospitós. Els agents sota tutela judicial van comprovar que contenia 2,5 quilos d'haixís en pastilles. Dies més tard, la policia va detenir l'home que va intentar recollir la mercaderia a les Palmes de Gran Canària per un delicte contra la salut pública.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intens, és que sóc tan afortunat.
Ai, Joan Trias!
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens. Wake up, Maggie,
canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quarta 3 de la tarda, obrim avui el bloc local i comarcal a la comarca de l'Osona, on els menjadors escolars públics d'aquí només serviran carns, ous i làctics de la comarca o del Lluçanès. D'aquesta manera, el porc, la vedella, el pollastre, el formatge, el iogurt i els ous que se serviran a les 32 menjadors escolars públics d'aquesta comarca a partir del curs vinent seran de proximitat.
Es tracta d'una de les premisses que incorpora la licitació del nou servei dels menjadors del Consell Comarcal d'Osona, que ara passa a ser una obligació. El contracte que hi ha en joc és pels propers 3 anys i tindrà una dotació de més de 13 milions d'euros. En una entrevista al matí a Radio Estel, Joan Carles Rodríguez, president del Consell Comarcal d'Osona, ha explicat com han treballat aquesta mesura pionera.
El que hem fet ha sigut assegurar-nos que en el preu que nosaltres proposem pel menú de menjador escolar, doncs realment les empreses els surti a compte pagar en el productor, perquè és clar, no es poden demanar duros a 4 pessetes, no? Si demanem un nivell de qualitat i un producte de proximitat, això també s'ha de pagar bé a l'empresa proveïdora del servei perquè al seu torn aquesta pagui bé en el productor.
Rodríguez, que també ha explicat que les condicions del nou contracte també contemplen que es prioritzi que els altres aliments, com fruita, verdura, pasta o arròs, siguin de varietats catalanes o de proximitat i ecològiques. Fins ara, l'empresa encarregada de gestionar tot aquest servei i menjador durant l'última dècada ha estat una empresa de Sant Andreu de la Barca i actualment està servint més de 3.000 àpats diaris.
I no deixem de parlar de menjadors escolars. En aquest cas, marxem ara fins a la Garrotxa, on les associacions de famílies d'alumnes d'aquesta comarca reclamen al Consell Comarcal que se'ls permeti gestionar amb total llibertat els menjadors escolars. Tot plegat, després d'haver detectat manca de transparència en algunes partides del pressupost.
I per aquest motiu s'han concentrat davant de la seu del Consell Comarcal a Olot. Des de l'entitat denuncien que no poden contractar una empresa externa com havien fet històricament i que els obliguen o bé a constituir-se com una empresa o bé a delegar la seva gestió al Consell Comarcal, la gestió d'aquests menjadors escolars. Tot plegat ha fet que la gran majoria hagi optat per aquesta darrera opció amb el perjudici que diuen suposa especialment en el pressupost que tenen aquestes associacions. Per aquest motiu i per motiu també de transferència al Consell, en Felip Vidal explica quina és la partida que més els preocupa.
I especialment ens preocupa una partida que se'ns cobra, que és de 18 cèntims per menú, que posa en concepte de gestió del Consell Comarcal, i que aquesta partida, quan hem fet números de quants menús es fan a cada centre educatiu, ho hem sumat, en resulta que són 90.000 euros que està ingressant al Consell Comarcal en aquest concepte de gestió del Consell Comarcal, en el servei del menjador, i que no sabem què es fan amb aquests 90.000 euros, que pensem que és una quantitat molt elevada.
El passat 26 d'abril l'AFA ja es va reunir amb el conseller comarcal. La trobada, però, no va ser satisfactòria i va acabar sense cap conclusió.
I marxem ara cap a la Ribera d'Ebre, on els restauradors d'aquesta comarca estan aprenent sobre com innovar i apostar per producte local a una formació que fan a Xerta. Aquests dies, experts culinaris estan instruint a 5 restaurants en organització de sala, aparells i tècniques culinàries i també en maridatges.
Els cuiners de la Ribera d'Ebre s'estan formant en un curs que s'ha fet a mida a l'escola Villarretiro de Xerta, al Baix Ebre, un dels establiments ebrencs, amb una estrella, per cert, Michelin. La formació els ha donat eines per millorar la innovació, l'ús de producte local, l'organització i també aquests maridatges. Ho explica Marc Gaixet, del restaurant de Garcia, Pas de l'Asa, un dels restaurants que està participant en aquest curs.
Hi ha cosetes que ens han solucionat, vull dir, preguntes i coses. Sempre va molt bé que la gent que en sap molt, doncs que t'expliquin com ho farien ells. Són receptes de cosetes que hem anat fent, receptes de, doncs, com aquest culant d'avellana. Doncs nosaltres sempre fem el típic culant de xocolate, però és d'avellana. És una cosa, és que et donen més idees. Igual que és d'avellana, ho podem fer d'amella.
Els restauradors han acabat aquest curs molt satisfets amb el resultat i instruïts per portar moltes novetats de les seves cuines i menjadors.
I a la província de Girona, una desena d'ajuntaments de l'Alt Empordà han aprovat una moció per impulsar la creació del Parc Natural de l'Albera i blinda així la zona on es vol construir el Parc Eòlic Galatea. La creació d'aquest parc natural és una llarga reivindicació que remunta, atenció, de l'any 1977.
La proposta que promou la plataforma per l'impuls del Parc Natural de l'Albera ja ha rebut el suport de 16 ajuntaments de la zona. Entre els municipis que s'hi han adherit hi ha el de Llançà, Portbou, Vilajuïga o Garriguella, d'entre d'altres. L'acord insta el govern de la Generalitat a prioritzar aquesta reivindicació i el Parlament a treballar-hi. El document remarca la importància que té aquesta zona com un espai natural de primer ordre a Catalunya, tot plegat perquè, diuen, té patrimoni natural i cultural de gran vàlua, com estanys temporanis, mediterranis o també una gran biodiversitat excepcional d'ecosistemes. La moció incideix també en que l'Albera compta ja amb diverses figures de protecció, com per exemple l'espai d'interès natural de l'Albera.
I no ens movem d'aquesta comarca perquè a Cadaqués han engegat un projecte per replantar 700 plantes de posidònia i d'aquesta manera reduir la presència d'una alga invasora en aquesta zona. Per evitar que la pèrdua de posidònia es mantingui en aquesta cala i permetre la recuperació natural a través dels transplantaments, el fondeig lliure a la cala Sassabolla quedarà prohibit.
La replantació de les primeres 300 plàtules de posidònia oceànica es farà avui, aquest dijous, en una primera fase del projecte que busca recuperar la prada viva d'aquesta sassabolla abans de l'alga intrusa. La iniciativa es planteja com una prova pilot que, si funciona, es podria reforçar en un futur. Actualment, l'àrea de Mata Morta, coberta per la Caulerpa cilindracea, aquesta alga invasora, s'estima en uns 1.100 metres quadrats i aquest projecte només pretén plantar-ne en 25.
I mirem ara la Conca de Barberà, concretament al municipi de Vimbodí, perquè l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social ja ha començat una nova campanya d'excavació al jaciment de Molí del Sal. Els investigadors esperen trobar més restes d'un homo sapiens de fa 15.000 anys després de descobrir l'any passat una mandíbula d'un individu.
Els experts tenen l'hipòtesi que aquest cos que van trobar va ser enterrat en aquesta cova prehistòrica del Molí del Sal i per això els arqueòlegs treballen amb una estructura de pedres que podria estar associada a la mandíbula. Les feines s'allargaran durant 5 setmanes i compten amb un equip català i dos estudiants d'Albània i del Marroc. El director de l'excavació, Manuel Vaquero, explica com ho estan treballant.
És una excavació molt minuciosa, anem molt a poc, anem traient la terra a poc amb un tornavís i un pinzell, i el que és important des del punt de vista metodològic és que situem en l'espai totes les coses que trobem, és a dir, totes les peces que trobem, totes les peces d'indústria lítica, totes les restes de fauna, les situem en l'espai mitjançant un eix de coordenades que tenim instal·lat al jaciment i així podem reconstruir després al laboratori com estaven distribuïdes en l'espai aquestes restes.
Vaquero diu que d'aquesta manera podran conèixer molta més informació sobre l'època i com vivien aquelles societats ja desaparegudes. El jaciment del Molí del Sal és una petita cova al sud del municipi de Vimbodí, a tocar del riu Milans, en un entorn, diuen, privilegiat, al costat de les muntanyes de Prades.
I acabem aquest recorregut per la informació comarcal al Maresme, perquè l'Hospital de Mataró estrenarà dilluns vinent l'Hospital de Dia Oncohematològic, un servei destinat a administrar tractaments de quimioteràpia de forma ambulatòria i realitzar tècniques diagnòstiques que no requereixen d'un ingrés hospitalari. A més, també oferirà als pacients més confort i intimitat.
I és que l'espai estarà format per 12 butaques distribuïdes en box i incorporen també 10 saletes que aporten encara més privacitat en cas de situacions delicades o en previsió d'afectats adversos al tractament. El nou centre també disposarà de diverses millores que els pacients havien suggerit, com nous punts de càrrega per telèfons i tauletes, la presència d'un televisor per cada box, mampares que separen el passadís de la zona on es fan els tractaments o espais perquè s'hi puguin estar acompanyats. A més, es dota també l'espai de 4 consultes mèdiques, una sala d'espera pròpia i una sala d'investigació clínica, a més altres espais de treball.
Gràcies, Pere. 2:38. Veiem que s'hi cou el món dels esports. I ara sí, ja és oficial, Anna. Jordi Alba plegarà del Barça a final de temporada.
Sí, el club ho acaba de comunicar oficialment. El lateral de 34 anys deixarà de ser jugador blaugrana després d'11 temporades al primer equip i havent sumat fins a 18 títols vestit de blaugrana en 458 partits. Alba ha fet més de 27 gols i ha repartit gairebé un centenar d'assistències. Amb l'arribada de Xavi a la banqueta blaugrana, Alba ha anat perdent protagonisme i el tècnic de Terrassa ha anat confiant a poc a poc amb Alejandro Valde. El de l'Hospitalet tenia contracte fins l'any que ve i a hores d'ara es desconeixen els detalls de l'acord econòmic al que han arribat el club i el jugador, però Jordi Alba encara ha de cobrar els 36 milions d'euros de la temporada anterior, on 20 milions són ajornaments pactats amb la directiva de Bartomeu i la de Laporta. Diumenge, per tant, serà l'últim partit dels aficionats culers al Camp Nou, abans de les obres per l'Espai Barça. També serà l'últim de Sergi Busquets com a jugador i capità del Barça i, per tant, també serà l'últim de Jordi Alba com a capità i jugador blaugrana. Pel que fa al futur, de moment continuen l'aire i el de Leo Messi també.
I parlant del Barça, els blaugranes van jugar ahir i no els hi va anar massa bé. Van perdre contra el Valladolid per 3-1 i posen contra les cordes l'Espanyol.
El Barça ja va començar perdent al minut 2 per un autogol de Christensen i el Valladolid en va fer fins a 2 més. No va ser fins al minut 70 que Lewandowski no va retallar distàncies i a banda del resultat, ahir els canvis van ser força destacables. El tècnic blaugrana, Xavi Hernández, va decidir fer entrar Iñaki Peña en el lloc de Ter Stegen per aquesta mateixa raó.
Primer perquè volem ser l'equip menys golejat de la història i després perquè vull que també el Marc doncs, aconsegueixi el Zamora i aconsegueixi ser el porter menys golejat de la història de la competició. Per això trio a Marc. Després el canviem precisament per això, és un dels motius i perquè Iñaki s'ho mereix. Sempre entrena bé, és un exemple i donar-li l'enhorabona que avui ha debutat a Primera Divisió.
Per tant, com diu Xavi, pel debut d'Iñaki Peña a la Lliga i perquè Marc-André Ter Stegen pugui aconseguir el Premi Zamora, que les bases del guardó fan que els gols rebuts només comptin si es disputen com a mínim 60 minuts. Per això el va canviar a la represa del partit. D'altra banda, Rafinha va ser substituït per Dembélé. El brasiler va aprofitar el canvi per treure la samarreta i ensenyar un missatge de suport al jugador brasiler del Madrid, Vinícius.
I encara en aquesta roda de premsa, Xavi va ser preguntat per quina opinió té sobre la retirada de la targeta vermella a Vinícius en el partit de diumenge a Mestalla.
El comitè de competició li ha retirat perquè considera que l'àrbitre del VAR, Iglesias Villanueva, no va ensenyar l'àrbitre de camp de Burgos Bengoetxea a tota la seqüència, on prèviament el jugador del València, Hugo Duro, va ser el qui va començar la picabaralla. Xavi s'ha sorprès de la decisió.
Es que no sé si es justo. A ver, mi opinión es que los actos de racismo y de insultos hay que censurarlos. Y otra cosa son actos de los jugadores que hacen dentro del campo, que es impepinable, ¿no? Que hubo una agresión y me sorprende. Me sorprende que le retiren la roja, sinceramente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
La retirada de la targeta vermella fa que Vinícius pugui jugar aquesta tarda a 8:15 contra el Rayo Vallecano, però no ho farà perquè encara arrossega molèsties al genoll.
I encara sobre aquest cas, Vinícius n'ha parlat fa poca estona el tècnic del València, Rubén Baraja.
Recordem que la federació ha decidit sancionar el club valencià amb 45.000 euros de multa pel comportament racista d'alguns dels seus aficionats i també tancar per 5 partits aquest sector de Mestalla des d'on es va insultar Vinícius. Baraja ha parlat clar.
Yo, Rubén Baraja, como entrenador del Valencia, como persona, condeno absolutamente lo que sucedió en Mestalla en el partido contra el Real Madrid. Estoy y estamos absolutamente en contra del racismo. Nosotros como club históricamente hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo. No voy a permitir que a la afición del Valencia ni a Mestalla se le tache con calificativos que no representamos.
L'entrenador del València ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Mallorca Sant Moix.
Qui jugui precisament a jugar al seu futur és l'Espanyol, que rep a les 10 de la nit l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium.
Els blanquiblaus venen de guanyar Vallecas i somien una jornada més amb la salvació. Ara mateix l'equip de Luis García continua encallat en la penúltima posició a un punt del Getafe, que és davant penúltim i juga avui a les 10 de la nit contra el Betis. El tècnic blanquiblau confia en l'equip i en la victòria.
El Perico nunca falla, siempre lo he dicho, y más en los momentos más complicados. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que ser los que le tenemos que dar y les tenemos que ilusionar, como hicimos el otro día en Vallecas, dar continuidad a esa victoria, dar continuidad a esa intensidad, tanto defensiva como ofensiva, para que se sigan ilusionando y nos sigan empujando, para que al final todos podamos celebrar que hemos conseguido este objetivo. Y estoy con...
Si l'Espanyol no guanya, encara tindria opcions de quedar-se a primera, sempre i quan els seus rivals directes perdin. Avui es juga l'avantpenúltim partit de Lliga i, per tant, en quedarien dos, el València diumenge i l'Almeria l'altra setmana. El partit d'avui que arrenca a les 10 de la nit i podrà jugar Martin Braithwaite, que ja està recuperat de la lesió.
I més enllà del futbol en bàsquet aquesta tarda, es juga l'última jornada de la Lliga abans dels play-offs i tots els partits es jugaran a 8:45 del vespre.
El Barça, que és qui lidera la competició domèstica, rebrà a casa el nouè classificat, que és el Camp Múrcia. Els blaugrana han quedat quarts de Eurolliga i necessiten guanyar per continuar liderant l'ACB abans dels play-offs. El Múrcia també necessita sumar una victòria. Si guanya i el València perd, jugaria els play-offs. D'altra banda, el Joventut de Badalona, que ja no s'hi juga res perquè ja està classificat, només queda entre sisè o setè, visita la pista del Granada, que ja fa dies que ha venut totes les entrades per aquest partit. Els andalusos necessiten guanyar i que el Betis, que juga contra el Madrid i ofereix l'Eurolliga a l'afició, perdi per no baixar a segona.
I pel que fa al Manresa, rep el nou Congost a Gran Canària.
Els del Bages ja estan salvats i avui podran celebrar la permanència amb la seva afició. Tenen el mateix balanç que el Bàsquet Girona, que també està salvat, i avui rep el Baskonia. El dubte és saber si el d'avui serà l'últim partit de Marc Gasol en actiu, perquè ahir en roda de premsa no ho va deixar clar. Va dir que la decisió la prendrà en la distància i amb la tranquil·litat, fent la balança personal i sense fer-ne cap drama.
I acabem els esports amb un apunt breu de motor, perquè Honda tornarà a la Fórmula 1 d'aquí a 3 anys. Ho farà de la mà d'Aston Martin.
La marca japonesa va deixar al Mundial del 2021 i ara tornarà com a proveïdor de motor i altres equipaments. El president d'Honda ha explicat en roda de premsa que veuen els esports de motor com un mitjà d'investigació pel desenvolupament dels seus productes.
Gràcies, Anna. Arribem ja a 3:45 de la tarda. Avui és dimecres, per tant, toca parlar d'economia. I fa uns dies, recordaran, coneixíem que Irlanda havia imposat a la Meta, la matriu de Facebook, una multa de 1.200 milions d'euros, és a dir, la major sanció europea per infracció de privadesa de dades, tot plegat perquè el regulador acusa a Mark Zuckerberg de no protegir suficient les dades dels europeus als treballadors, al traslladar-los als Estats Units. Així que avui ens hem volgut centrar a parlar d'aquest aspecte, d'aquestes grans tecnològiques, de l'impacte que tenen a l'economia global, i per fer-ho ens acompanya la Raquel Lorenzo, economista i membre dels companys de l'Espai 08, que ens acompanyen cada setmana aquí a l'Estel Migdia. Raquel, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Aviam, explica'ns, com creu que pot afectar aquesta decisió a la multinacional de les xarxes socials?
Bueno, pues claramente tendrá un efecto negativo directo por el coste de la multa, que de todas maneras Meta apelará, pero no parece que la apelación tenga muchas probabilidades de salir adelante. Luego, la decisión también tiene efectos negativos en Facebook, pues más indirectos, como el coste reputacional. Todas estas noticias que están saliendo sobre este tema explican, pues de una manera u otra, que Facebook no asegura la misma privacidad de datos que deberíamos tener según la ley europea. Y habrá gente, pues, que esto le preocupe y que considere dejar la red social. Y además la multa también viene acompañada de una prohibición temporal de transferir los datos de los usuarios europeos fuera del territorio de la Unión Europea para Facebook, que esperemos se cumpla. Entonces, el otro efecto que se espera que tenga sería incentivar un cambio en la política de privacidad de Facebook y también el cierre de un acuerdo que está en marcha entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre bajo qué condiciones se transferirán datos personales entre los dos bloques, para poder así asegurar la privacidad de las personas. Entonces, es un incentivo para que se cierre ese acuerdo.
Uh-huh. I més enllà d'això, l'impacte econòmic que té una sanció d'aquest tipus en una empresa com Meta, que factura molts milions, és a dir, multa de 1.200 milions d'euros, quin impacte econòmic puc tenir?
Claro, pues es una sanción notable. Como explicabas al principio, pues es una multa récord. Pero también, claro, como dices, para una empresa con beneficios récord también. Entonces, para ponernos en contexto, la multa es de 1.200 millones, y esta empresa en el primer trimestre del año, y eso que no ha sido su mejor año, tuvo unas ganancias netas de algo más de 5.700 millones de euros. Entonces, la multa es sobre un 20% de las ganancias del último trimestre y alrededor de un 5% de las ganancias, pues más o menos anuales. Entonces, la multa sí que disminuye los beneficios de la empresa en un porcentaje que no es cero, o sea, no es cercanísimo al cero, pero bueno, que la empresa va a seguir teniendo miles de millones de beneficios, ¿no? no va entrar en quiebra per esta multa.
No sé si creus també si aquesta decisió podria allunyar les empreses tecnològiques també d'Europa i animar-les a marxar.
Bueno, no lo creo porque es una decisión muy puntual, de hecho, a una red social. Y el principal problema es que Meta y otras empresas similares pues guardan los datos y los procesan en servidores estadounidenses, y la transferencia de datos pues de Europa a Estados Unidos no cumple con el reglamento de protección de datos de la UE. Entonces yo creo que en todo caso la decisión podrá eso, pues como decía antes, promover que se procesen los datos aquí en Europa o que se llegue a un acuerdo entre Europa y Estados Unidos, pero para que las empresas puedan hacer esto sin problema, pero no creo que veamos ninguna gran red social dejando de dar servicio a Europa, sobre todo por la naturaleza del negocio que hacen, porque las redes sociales tienen una característica que en economía llamamos los efectos de red, que es que cuanta más gente está en la red, más valor genera la red a sus usuarios. Por ejemplo, si tú estás solo en Facebook, el valor de Facebook para ti es muy bajo o cero, vamos. Y si están algunos amigos y amigas, ya empiezas a valorarlo. Si se unen más amistades, pues más valor todavía, porque encuentras una forma de estar conectado con ellos y demás. Entonces, cerrar todas las cuentas europeas tendría un impacto desastroso para empresas como Facebook, Instagram, Twitter y demás, no solo por las cuentas perdidas, sino también por la pérdida de valor de uso de la red para los que siguen teniendo acceso a sus cuentas, ¿no? Por ejemplo, una amiga estadounidense ya no podría estar conectada conmigo a través de Facebook si Facebook se va.
I, Raquel, per acabar, si el conflicte està entre els Estats Units i Europa, no? Quin és millor? Què és millor seu per una gran tecnològica? Estats Units o Europa?
Claro, bueno, esto es una cosa que se suele hablar mucho, si es que el país es mejor o los países son mejores. No creo que sea una cuestión de Estados Unidos versus Europa. Si nos fijamos, casi todas las grandes tecnológicas vienen de un mismo sitio, que es Silicon Valley, que es un sitio muy específico de Estados Unidos donde se dan unas condiciones muy específicas también que favorecen la proliferación de este tipo de empresas. Y por eso pues muchas tecnológicas tienen la sede allí, Apple, Facebook, Google, Netflix, Oracle y muchas más. Y bueno, las principales condiciones que se dan allí para que esto pase son: hay incentivos fiscales para el desarrollo tecnológico, hay una gran concentración de universidades y centros de investigación muy buenos en la zona, por ejemplo, la Universidad de Stanford está allí, hay muchas oportunidades de financiación, por ejemplo, hay muchas empresas de capital riesgo que están dispuestas a financiar buenas ideas y proyectos, y por último, es un entorno llamativo para jóvenes talentos, porque existe una cultura pues de trabajo flexible, sin horarios cerrados, tipo Google, ¿no? Proporcionar un entorno de trabajo agradable pues para fomentar la creatividad y demás.
Doncs queda claríssim, Raquel Lorenzo, economista, membre de l'Espai 08, en què avui hem volgut analitzar aquesta sanció, els impactes que ha tingut la sanció de 1.200 euros amb una empresa com Meta. Raquel, gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Gràcies, adeu.
I últims escassos 10 minuts del programa dedicats a la informació cultural de la jornada. Molt bé, Giró, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavier. Ara imagina que un dia dic, fatal. Bueno, és un protocol, això, no? Bé, fem bé.
Tu sabràs el que has de contestar. T'agrada el rom cremat?
Molt, i la notícia que ara explicaràs encara més.
Perquè, mira, queda poc més d'un mes, perquè la barreja de cançons marineres, cremat, barques damunt de l'aigua i la platja de Portbou tornin a conjurar-se.
Conjuntar-se.
I és igual, és el mateix. I és que Calella de Palafrugell torna a repetir la tradicional cantada d'havaneres el proper dissabte 1 de juliol. I és que ja arriba a la 56a edició i els protagonistes d'aquest any són els grups Barca de Mitjana, els Pescadors de l'Escala, Portbou i Elena Gadel.
Ai, que platir!
I és que ni més ni menys que 20 cançons.
Moment, aquí s'acaba de revolucionar l'estudi, tots amb el colofó, amb l'elenc blanc.
Tothom fent els fulls blancs, evidentment.
Exactament, vinga, cada grup d'aquests que has dit interpretarà una cançó, a excepció d'Helena Gadel, que en cantarà 5. De fet, Gadel, perquè us sorprengui aquesta notícia, dediqué i pinta, per dir-ho així, Gadel, a la cantada de Baneres, doncs no us sorpreneu perquè ella no és nova amb el gènere. De fet, durant les seves actuacions, múltiples vegades ha interpretat la Banera la Gavina del mestre Frederic Sirés. A evidentment, i com marca la tradició, el colofó el posarà la cantada a l'unisson de la vella Lola, que l'escoltem.
Ai, que plaer!
Acompanyada d'un estol de mocadors blancs i el meu avi. De tot el repertori que es tocarà aquest any, destaquen les habaneres de Càstor Pérez, Vestida de nit, Temps perdut, La Habana se llama Elena i El mariner feliç. Les entrades s'han posat a la venda a les 10 del matí. Hem corregut a buscar-les. En un minut ja començaven a no haver-hi moltes localitats. I ara és d'ara que són bo i les 3... Queden 40, una quarantena d'entrades, l'última vegada.
Doncs afanyeu-vos, si voleu anar a l'1 de juliol, aquesta cantada de veneres de Calella de Palafrugell, perquè les entrades us podem assegurar que han volat. Avui també, Olma, fem un breu repàs a les novetats musicals que s'han estrenat avui. Comencem per la balear Maria Jaume, que ha publicat el nou tema, Lo que roba escoret.
Però diguem per què estem fent tant.
L'artista nascuda a Mallorca, però establerta de fa temps ja a Barcelona, sorprèn amb aquesta nova cançó de pop delicat.
Sí, Xavi, lo que roba escoret és una cançó que ha estat produïda per Lluís Cabot, membre dels De Souza, i mesclada per Joan Borràs dels Oques Grasses. Una cançó que formarà part del seu proper disc, que encara no té data de sortida, però Maria Jaume ja va destacar dins l'escena catalana l'any passat, amb la publicació del treball Voltes i Voltes, un disc que la va consolidar i que li va obrir les portes a actuar als grans festivals de Catalunya.
I avui qui publica també és la banda Abrenca, Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que han presentat el seu nou single, Iler Cabonia, una fusió de jotes espaïdes que forma part del darrer disc de la banda. La cançó ret homenatge a l'Iler Cabonia, l'antiga regió que agrupava les Terres de l'Ebre, el Baix i l'Almestral, els Ports i el Matarranya, quan els íbers habitaven en aquesta península ibèrica.
Mira, se corre un terre salat.
Això compta amb una tornada popular recollida pel folclorista Joan Moreira, la lletra d'Arturo Gatlla i els arranjaments de Jordi Fuster i Josep Blanau.
Us recomano, si us agrada la cançó o si us pica la curiositat, que mireu el videoclip.
Videoclip són mítics, els videoclips de Quico el Celio.
I l'Arcabònia fan molta gràcia, molta, molta gràcia. O sigui, lluny estan els de Polònia. Vinga, dit això, amb aquest nou treball de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, el grup suma un total de 15 títols. El disc complet, però, sortirà aquest estiu i el grup farà una gira d'espectacles que es podrà veure a escenaris com el FIM de Vilanova i la Geltrú i el Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, Xavi.
Mític festival, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú.
Que raro que sigui la millor comarca.
Mira, he de dir que aquí Col Serio, el Noi de Muda Ferreries, dels millors concerts que hi poden haver de música tradicional i folklòrica al país, en directe. Per tant, si teniu oportunitat, aquest estiu no us els perdeu. No ens movem de les Terres de l'Ebre, perquè avui també hem conegut les novetats del cartell del Festival Eufònic. Hi tocarà el productor de música electrònica Alex Banks i també acollirà el retorn del compositor alemany Arobain, a tot un referent de la música electrònica dels anys 90.
No es poden queixar els oients que els hi posem gustos, o sigui, música de, per tots
els
gustos.
Ja, per tots
els
gustos. Però és que, mira, no només tocaran aquests dos artistes en aquest eufònic, sinó que el cartell també inclou les actuacions de Tarik Barry i Lea Fabrican, i finalment la francesa.
I l'eufònic se celebrarà els dies 24 i 27 d'agost. Principalment es celebra la Ràpita, però també es fan escenaris de municipis abrencs, com Amposta, Tortosa, Ulldecona o Roquetes. Aquest dimecres han sortit a la venda les entrades i, a banda d'aquests artistes que hi tocaran, el festival també incorpora propostes que defineixen com a trencadores, com per exemple la relectura. N'hi ha diverses, però una d'elles és la relectura en clau electrònica del flamenc de Flamante, acompanyat de la bailaora Carmen Muñoz.
Interessantíssim. Mira, i de festivals que encara estan per fer, festivals que s'acaben, aquest divendres la cantant Julieta posarà el punt final al festival Estrenes, que des del 31 de març ha passat per Girona i per Barcelona. Durant aquests 3 mesos, més de 25.000 persones s'han sumat a les propostes que ha organitzat el Sant Tamen. I la artista aquesta que escoltem, Julieta, tancarà l'onzena edició del festival a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
I presentarà en directe les cançons del seu nou EP, que es diu Capítol 2, Euga de nit, i que es publica la setmana que ve, de la qual ja ha avançat el reggaeton tan xules que l'escoltem de fons. I per aquesta edició del certamen ja ha passat, entre altres, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz, Du Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Trikei, Buos, Judit Nederman, 30 Ufam o The Tietz.
I encara música, avui no podíem deixar de parlar tampoc de Coldplay. Aquesta nit la banda britànica arrenca el primer dels quatre concerts que faran a tot l'estat. Ens ho esperen en candeletes, home, perquè feia 7 anys que Coldplay no passava per Barcelona.
I en un primer moment, imagina't si l'eufòria que tenien els fans per veure'ls actuar. En un primer moment, l'Estadi Olímpic només estaven previstos els concerts d'avui i demà, però la promotora Alif Nation va decidir afegir-ne dos més els aquest dissabte i diumenge arran de la gran demanda. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha recomanat, us ho tornem a recordar, que utilitzeu transport públic o que hi aneu a peu per arribar-hi en previsió, i a partir de les 5 de la tarda s'obriran les portes i, això sí, la banda britànica actuarà dos quarts de 10 la nit.
I avui, per tant, que us expliquem novetats dels festivals catalans que tenen en compte el medi ambient, un d'ells el Cruïlla, que ha decidit eliminar el seu tradicional got amb la marca del festival i n'oferirà un que no hi ha cap logo sense la marca Cruïlla perquè es pugui reutilitzar en altres esdeveniments.
El logo serà de polipropilè, un material que es pot rentar i que es pot fer tornar a fer servir fins a 150 vegades. L'objectiu és que es converteixi el festival a curt termini en un festival que generi zero residus. A banda del canvi de got, també està treballant per reduir el nombre de generadors d'energia elèctrica, Xavi.
El Festival Cruïlla, Elman, recordem que se celebrarà el primer del 5 al 8 de juliol d'aquest any al Parc del Fòrum de Barcelona. Olma, gràcies. Ens retrobem demà amb més informació cultural. Hi aniràs al Cruïlla o no aniràs?
Hi anirem.
Vigila, que algú només es pot fer servir 150 vegades.
Però puc fer servir molts festivals, així que no hi ha problema. Fins demà, Xavi.
Fins demà a tots vostès també. Ens retrobem demà al Punt de les Dues, aquí a l'Estel Migdia. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta tarda. Ara, ja ho saben, no marxin, perquè fins les 6 de la tarda s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies a la confiança. Fins demà.